La lletra menuda. Per Victòria Palma.
Avui, Enrico Caruso canta a Barcelona. L'any 1904 arribava a Barcelona un dels tenors més emblemàtics de la història, un mite de l'òpera, el napolità Enrico Caruso. La seva estada a la ciutat, al Liceu, va aixecar una enorme expectació, tot i que els llibres que parlen de l'època en surten poques referències. La seva actuació al Gran Teatre del Liceu va fer vessar rius de tinta, però el temps ho va anar diluint, fins al punt de no saber si allò va ser real. Però sí, Caruso va cantar al Liceu els dies 20 i 23 d'abril del 1904. L'òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, un títol que s'havia estrenat a la Fenice de Venècia el 1851 i només s'havia programat un cop al Liceu, 5 anys abans. Caruso va arribar a Barcelona repartint simpatia a tort i a dret. A uns periodistes que el van anar a esperar, els va regalar unes caricatures seves en el paper del faldiller duc de Màntua de l'òpera Rigoletto que venia a cantar. Era molt aficionat al dibuix i acostumava a fer caricatures d'ell posat en el paper dels personatges. En un dels molts llibres de memòries, Caruso se'ns descriu com una persona amb un sentit de l'humor molt gran, profundament humana i de poca fe religiosa.
Ell creia que la riquesa era únicament dins d'ell. Caruso tenia un caràcter obert i alegre i establia un ràpid contacte amb el públic. Fumava sense parar 2 paquets de cigarrets diaris amb un sofisticat broquet de la marca egípcia Abdullah. Deia que mai firmaria un contracte amb un teatre en què no li permetessin fumar en els camerinos.
Fumant se m'ha fet la veu cosí i això li ha afegit textura.
Era amable, generós i exquisit. Un cop li van preguntar quines eren les qualitats que l'havien portat a ser un gran cantant.
Un gran pezzo, un 90% de memòria, un 10% d'intel·ligència, treball dur i alguna cosa al cuore.
Quan Caruso va venir a Barcelona tenia 31 anys. Acabava de triomfar al Metropolitan de Nova York aquella mateixa temporada. Havia debutat a la seva ciutat, a Nàpols, però el salt internacional li havia arribat a finals del 1900 al Teatre de la Scala de Milà, amb l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Es diu que aquella nit Caruso va fer plorar tothom amb una furtiva làgrima. I 4 anys després ja era al Liceu. La primera actuació, la nit del 20 d'abril del 1904. El teatre s'havia vestit de gala, però les coses no van anar tan bé com prometien. Tot i que la seva actuació va deixar un bon regust, però lleu, el tenor va patir el prejudici i la severitat de l'entorn, per altra part, molt wagnerià. Total, que la partida entre Barcelona i Caruso va quedar en taules en la primera trobada. La crítica i el públic farien, però, el judici final en la segona representació, 3 dies més tard, el 23 d'abril. Va ser començar a cantar i començar les primeres xiulades. Un article al Diari de Barcelona en donava tota mena de detalls.
Tan malament cantar Caruso, diran els qui no estigueren a nit al Liceu, que mereixés aitar l'esbronc. Aclarim les coses. L'esbronc que es produí no fou perquè cantés malament la popular Dona e mobile. A l'inrevés, fou el que més s'aplaudí. Els xiulets foren per no voler repetir aquesta peça. Veient que l'esbronc s'accentuava, el tenor la repetí, sols per fer callar el públic, i aleshores fou, entre uns i altres, en una paraula, l'escàndol.
Vaja, que li tenien ganes. Però per què?
De què ve aquesta tírria? Doncs que Caruso no els agradava, la qual cosa és tolerable. Però molts, moltíssims, xiulen perquè Caruso cobra 5.000 francs per funció, és a dir, 7.000 pessetes, ni més ni menys.
El que molestava sembla ser que era el desorbitat catxet que cobrava que va fer que un crític el bategés com el tenor de les 7.000 pessetes. Però per què va fracassar Enrico Caruso aquí a Barcelona? Per la seva veu? Pel seu catxet? Pel repertori italià i no wagnerià? O per les enveges? Ai, Però a Caruso no el va afectar gaire ni gens el fracàs barceloní en la seva projecció internacional ni en la seva fama. Era el cantant de moda el més cobejat per la modernitat. El 1902 s'havia convertit en el primer cantant de la història que havia enregistrat la veu en un disc. El gramòfon, un invent recent, va donar a Caruso l'oportunitat d'assegurar la seva reputació a tot arreu. Va enregistrar cançons napolitanes, òperes, duets, i 3 anys després de la xiulada del Liceu va participar en la primera gravació d'una òpera italiana completa, Pagliacci, sota la direcció del mateix autor, Ruggero Leoncavallo. Enrico Caruso, dolgut, deixava Barcelona i tornava a casa, a Nàpols. Feia cas a la famosa cançó napolitana Torna Sorriento. El tenor més emblemàtic de la història va arribar a Barcelona repartint simpatia a tort i a dret i en va marxar amb el ferm propòsit de no tornar-hi mai més. Com amb l'ària d'Otelo de Verdi, Caruso va dir a Barcelona: «Ora e per sempre, addio».
La lletra menuda, per Victòria Palma.